Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dilluns 27 de gener, comença l'informatiu. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha participat aquest matí en la reunió celebrada al Centre d'Emergències 112, convocada pel Govern de la Generalitat. En aquesta reunió, presidida pel viceconseller de la Presidència, Pau Villòria, hi han participat els alcaldes dels municipis, inclosos en el Pla Secta. Es tractava de la segona reunió de la taula de treball creada per avaluar les conseqüències i fer propostes d'actuacions per millorar la reacció davant d'una situació com la que es va produir arran de l'accident a l'empresa Iqoxe de Tarragona.
La taula de treball es va convocar arran del compromís que va adoptar el president de la Generalitat, Quim Torra, després de l'accident a la petroquímica, on van morir 3 persones i 7 van resultar ferides. La taula es va reunir per primera vegada el passat dia 20 d'aquest mes. En la trobada hi va participar els departaments de la Generalitat, que d'una manera directa o indirecta tenen vinculació en la gestió de la crisi, i el delegat del Govern català a Tarragona. Estava previst que hi participessin els alcaldes dels municipis inclosos en el pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona, però l'alerta meteorològica va fer que la reunió retardés fins que millorés la situació.
En el nostre informatiu de demà dimarts ampliarem aquesta informació relativa a aquesta reunió celebrada aquest matí al Centre d'Emergència 112 amb les valoracions que en fa l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, i també la resta de protagonistes. Canviem de tema. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha proposat la creació d'una comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic de Tarragona a la reunió que van mantenir el secretari general del Departament, Josep Ginesta, i els representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres de Tarragona i l'Associació Empresarial Química de Tarragona. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, explicava que després de l'accident a l'empresa Iqoxe i de les informacions traslladades per sindicats i Associació Empresarial Química de Tarragona, s'ha constatat que hi ha una pèrdua de confiança dels treballadors en els sistemes de seguretat i salut laboral. El secretari general ha subratllat la necessitat de reconstruir les confiances entre les parts i, sobretot, el compromís de totes les empreses en revisar els mecanismes per garantir la seguretat i integrar-la en tots els processos interns de fabricació. El secretari Josep Ginesta, que ha informat també que l'Associació Empresarial Química de Tarragona ha manifestat que no s'arroga una representació clara de totes les empreses del polígon petroquímic.
Per aquest motiu, Ginesta ha reclamat a la part empresarial resoldre el tema de la representativitat per ser capaç d'arribar a acords i assumir compromisos amb els sindicats majoritaris representatius, UGT i Comissions Obreres, dels més de 6.000 treballadors directes de les empreses del polígon petroquímic, més altres 4.000 indirectes que hi treballen a la reunió que tindrà lloc a final d'aquesta setmana. El secretari general ha demanat a l'Associació Empresarial Química a Tarragona que traslladi a l'empresa Iqoxe, on es va produir l'accident molt greu amb 3 persones mortes i diverses de ferides, que seria bo que Iqoxe tingués un canvi d'actitud en la manera que es relaciona amb l'administració en els últims dies, perquè assegura que no és bo que doni informacions contradictòries i perquè actuï amb lleialtat en els àmbits administratius que els correspon. Per últim, Ginesta ha confirmat que la Inspecció de Treball ha obert un nou expedient a l'empresa Iqoxe per haver iniciat l'activitat sense haver fet la prèvia avaluació de riscos laborals.
Precisament l'empresa Iqoxe, que ha demanat a les administracions una tramitació àgil dels permisos necessaris per poder reiniciar l'activitat de manera segura a la zona no afectada per l'explosió del passat 14 de gener. En un comunicat signat per la direcció i el comitè d'empresa aquest passat divendres, la companyia desmentia que s'hagi reiniciat l'activitat. Una nota que arribava l'endemà que el secretari general del Departament de Treball, Josep Ginesta, anunciés l'obertura d'un nou expedient a l'empresa per incompliment de l'avaluació dels riscos laborals en la represa de l'activitat. A més, Iqoxe ha expressat el seu compromís de reconstruir la planta. Hi ha el sindicat UGT que ha convocat una vaga al sector químic de Tarragona, el sindicat que va dur a terme el passat dijous una assemblea de delegats i delegades del sector químic on es va debatre la situació dels treballadors dels darrers mesos, en especial després d'aquest accident que es va produir a Iqoxe. Aquesta reunió va fer palesa la manca de responsabilitat de la direcció de l'empresa i la poca capacitació dels directius per dirigir una empresa, segons el comunicat emès per UGT. Segons UGT també, els directius d'aquesta empresa han demostrat en tot moment una actitud prepotent i sense gens d'autocrítica. L'assemblea d'UGT ha decidit fer vaga, però no sols contra les empreses, sinó també contra les administracions pel seu comportament.
En aquest sentit, es va deixar clar que les empreses han de coordinar els seus plans de protecció interns, les administracions han de fer un seguiment de les empreses amb més inspectors i més inspeccions, i Protecció Civil ha de tenir una autoritat clara, essent ferma i creïble. Per tot això, UGT de Tarragona ha decidit dur a terme vaga i es concentrarà el dia després de parlar amb la societat civil per comptar amb el seu recolzament, ja que asseguren és un tema que va més enllà del món laboral i creuen necessari evitar que es produeixin més casos com el de Cuoxe. Comissions Obreres havia anunciat vaga al mes de febrer.
Canviem de tema. Aquest diumenge 2 de febrer a les 12 del migdia tindrà lloc a la Biblioteca Municipal l'acte d'entrega dels 300 Premis Literaris Constantí 2019. En aquesta 13a edició s'han presentat un total de 386 treballs a concurs, concurrenti i escrits procedents de tot el món en llengua catalana i castellana i de totes les edats. Coincidint amb la celebració del centenari de les escoles públiques a Constantí aquest any, el tema de concurs han estat precisament els relats d'escola.
Durant l'acte es donaran a conèixer els guanyadors d'aquesta 13a edició i es presentarà també el llibre Relats d'Escola, que recull alguns dels millors treballs presentats a concurs, que consta de quatre categories: la d'adults a partir dels 21 anys, la de júniors de 17 a 21 anys, la de joves fins als 16 anys i la d'infants fins als 12 anys. L'entrega dels Premis Literaris posarà el punt final a la programació d'activitats a la Festa Major d'hivern. Abans, divendres 31 de gener, es presentarà el llibre El Pequeño Mundo de Lili, lo que no supe decirte, de la jove constantinenca Lilian Valero. I el dissabte 1 de febrer, també a la Biblioteca Municipal, es farà un acte de benvinguda als infants nascuts durant aquest darrer any 2019 al municipi.
Més notícies. Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge al migdia l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la normalització dels cursos fluvials. L'anunci arriba després que divendres el Departament d'Interior ja rebaixés de la fase d'emergència a la d'alerta l'INUNCAT pel temporal de la setmana passada, Glòria.
De fet, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, va afirmar llavors que en les properes hores i durant el cap de setmana es podria passar a prealerta o a la desactivació.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona que ha reclamat celeritat a les administracions perquè arreglin les zones turístiques que han quedat malmeses per aquest temporal Glòria. El portaveu de l'entitat, Xavier Guàrdia, ha expressat la seva preocupació per l'estat en què ha quedat el destí turístic tant la Costa Daurada com les Terres de l'Ebre. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Guàrdia s'ha mostrat confiat que ajuntaments, Generalitat i Estat esmerçaran esforços i pressupostos per tal que estigui tot a punt per Setmana Santa, coincidint amb l'inici de la temporada turística a la demarcació de Tarragona.
Guàrdia apunta que la situació a les Terres de l'Ebre i al Delta de l'Ebre preocupa extraordinàriament els empresaris i ha lamentat l'estat de les platges i els passejos marítims a tota la costa de la demarcació. També ha reconegut que hi ha zones de l'interior que han quedat tocades pel temporal.
I al Port de Tarragona, Capitania Marítima i Salvament Marítim treballen en un vessament de combustible generat aquest cap de setmana per la fuita d'una embarcació enfonsada per aquest temporal i reflotada a terra. Segons han explicat fonts del Port de Tarragona, es tracta d'un vessament molt petit però que dissabte va causar una pel·lícula damunt de l'aigua i uns reflexos que la feien visible. Ara asseguren que l'incident està controlat i s'està vigilant. Dissabte, en rebre l'avís, es va activar el protocol i es va posar en marxa el Pla Interior Marítim en fase alerta, així com el Pla Interior Marítim del Port Esportiu, que ara per ara es mantenen activats.
A més, de manera preventiva, el Port Esportiu va instal·lar les seves barreres aquàtiques per si hi hagués algun vessament addicional i s'han habilitat mantes absorbents per retirar el combustible. L'embarcació enfonsada i reflotada d'on prové la fuita és una llanxa de lleure amb cabina de 12 metres d'eslora.
Constantí Ràdio. Esports.
obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí no ha pogut encadenar la que hauria estat la quarta victòria consecutiva i ha trencat la ratxa positiva en caure per 1-2 a casa davant del Morell. El partit ha comptat amb dues parts ben diferenciades. En el primer temps, l'equip constantinenc va sortir al camp amb molta ambició, sense deixar jugar el Morell, però no es van arribar a materialitzar les tres ocasions clares de gol que va tenir el Constantí. La segona part es va caracteritzar pel poc futbol per part dels dos equips.
El primer gol del partit arribava al minut 10 a càrrec d'Oriol Gilisbars, fent avançar-se en el marcador al Morell. Ràpidament al 18, el Constantí aconseguia l'empat amb el gol d'Àlex Gómez. El partit es decantava en una jugada pilota aturada quan Ángel Mellado al minut 58 establia l'1-2 definitiu. Paco Padilla és l'entrenador del Centre d'Esports Constantí.
Creo que han habido dos partes muy diferentes. Una primera en la cual hemos salido con mucha ambición, en la cual no hemos dejado jugar al Morell y hemos hecho todo lo que se había trabajado, lo que se había hablado, saliendo muy bien en la presión. Y el partido se ha decantado en una acción a balón parado, ¿no? En la cual el poderío de Ángel Mellado, pues, nos ha hecho el perder el encuentro, ¿no? Solo puedo felicitar al equipo por su buen trabajo e invitarles a seguir así. La impresión ha sido muy buena y solo la falta de acierto es lo que nos ha perjudicado.
Amb aquesta derrota, el Centre d'Esports Constantí baixa un lloc a la classificació i se situa 12è amb 22 punts. Diumenge 2 de febrer, el Constantí visitarà el camp del Torredembarra en partit que es disputarà a 4:45 de la tarda. El rival és desè a la taula amb 23 punts.
I pel que fa al bàsquet, bones notícies pels equips del Club Bàsquet Constantí aquesta setmana. El Club Bàsquet Constantí Black, que s'han portat una treballada victòria de la pista de la Sénia en un partit en què el club constantinenc s'ha imposat per 53-68. Després d'una primera part amb moltes alternances en el marcador, s'arribava amb un avantatge mínim de 3 punts favorable al Black al descans, 28-31.
Tot i un bon inici de tercer quart de part del conjunt constantinenc, que li va permetre agafar un avantatge de 14 punts, a la recta final d'aquest tercer període, el conjunt local va retallar diferències per situar el 45-51 amb el que s'arribava a l'últim període. En aquest darrer quart, el Constantí Black va augmentar la intensitat defensiva evitant cistelles fàcils i amb encert en l'atac, assolint una diferència de 15 punts amb la qual s'arribaria al final del partit, 53-68. Jordi Joan Pere és l'entrenador del Constantí Black.
I respecte al partit a la Sénia, és molt d'alt i baixos. És molt partidista, però el fet de que la Sénia tingués opcions en algun moment de poder guanyar el partit està gràcies a nosaltres. Si hem mantingut la regularitat, la constància, hem sigut adhesius, hem volgut jugar, ens hem marxat com hem volgut. Quan ens hem relaxat pensant-nos que la feina estava feta, com que ja portem tants partits seguits, doncs ja funciona tot, llavors la Sénia, que no ha parat de lluitar en tot el partit, ens ha donat mal de capsa. Abans del descans se'ns ha brot, tot i que nosaltres havíem aconseguit avantatges de quasi 10 punts, se'ns ha brot pel davant. Després del descans hem pogut augmentar l'intensitat defensiva. Hem llegit bé el partit de poques faltes i hem pogut augmentar la tensió defensiva i al final hem aconseguit recuperar pilotes, córrer, acabar bones situacions i tornar-nos a marxar, no? Aquí.
Dissabte 1 de febrer el Constantí Black visitarà la pista de l'Ametlla de Mar en partit que jugarà a les 6 de la tarda.
I bones notícies també pel Club Bàsquet Constantí Green. Aquest cap de setmana ha aconseguit trencar la dinàmica negativa de les darreres jornades i, com era de preveure, s'ha imposat a la pista del CUE de grup, l'Alcanar, per 68-72. Recordem que el Green tenia aquesta jornada, aquesta visita al CUE de grup, un equip que encara no coneix la victòria en el que portem de campionat i que ha encaixat 13 derrotes en els 13 partits que ha disputat.
El Club Bàsquet Constantí Green rebrà a casa aquest diumenge al Morell B, en partit que es disputarà a les 6 de la tarda. Pel que fa a l'equip femení, ha tingut descans aquest cap de setmana, tornarà a la competició aquest diumenge, quan rebrà al 4:45 de la tarda a casa la visita del Bàsquet L'Arboç.
I el Nàstic de Tarragona ha sumat un valuós punt al camp de l'Andorra després d'aconseguir empatar a 0 en un dels camps més difícils de la categoria. L'equip grana creuava la frontera per desplaçar-se fins al Principat d'Andorra en busca del que seria la seva segona victòria consecutiva i continuar allunyant-se de la part baixa de la classificació. El partit, com dèiem, al final va acabar sense gols, amb aquest resultat d'empat a 0 i aquest punt tan valuós pel Nàstic.
El proper partit dels Grana correspon a la jornada 24, a duel davant de l'Ebro, que es disputarà el diumenge 2 de febrer a partir de les 12 del migdia al nou estadi de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui en general tindrem el cel mig ennuvolat al Camp de Tarragona pel pas de núvols alts i mitjans, que seran més abundants a partir de la tarda i al vespre, quan de fet no es descarta que fins i tot pugui caure alguna precipitació molt aïllada, sobretot a la Serra de Prada. Serien 4 gotes si arriben a caure. La temperatura avui serà semblant a la d'ahir, per tant, parlem de valors de temperatura màxima al voltant dels 13-14 graus a l'interior, mentre que a la costa podem arribar als 15 o 16. A més, ara al matí pot bufar una miqueta de mestralet al sud del Baix Camp. La resta del dia el vent serà de component oest, en general fluix, potser amb algun cop fort just a la costa. Ara mateix també tenim alguna boirina cap a l'interior, però que s'ha d'anar aixecant. I sembla que la resta de la setmana, en general, el temps estarà força tranquil. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dilluns 27 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Ara sí, obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa el primer dia de la setmana. El sector primari ocupa més d'una portada, una d'elles és la del 9-9 a comarques d'Osona i el Ripollès. Els ramaders obtenen guanys històrics amb el preu del porc disparat, titula el 9-9 d'Osona.
El sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, xifra el negoci en més de 25 euros per exemplar, en un any en què ha crescut l'exportació per la pesta porcina a la Xina. La gastronomia i el negoci que es mou al seu voltant també són notícia, ja que la ciutat de Vic aspira que el Trufòrum, una fira internacional sobre el món de la tòfona, es quedi a la capital d'Osona.
El 9-9 del Vallès Oriental es fa ressò del moment difícil que travessen un grup de famílies en llista d'espera d'un pis social que han ocupat un bloc de la Sareb a Sant Celoni.
Els habitatges són a les Illes Velles i hi viuen 5 persones adultes i 8 criatures. El diari també denuncia que el Consorci de Residus va cometre irregularitats en la contractació. I seguint l'estela del temporal Glòria, el diari de Girona titula que els agricultors del Baix Ter reclamen explicacions a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i atribueixen les inundacions dels camps i la fúria del riu al desembassament de Susqueda. Desactiven l'alerta, però encara hi ha també una desena de pobles gironins sense aigua. I també recull que el vendaval va deixar al descobert l'esquelet d'una balena amb un arpó de fa 200 anys clavat a Platja d'Aro.
El diari de Tarragona, edició Ebre, diu que els veïns insten a protegir el delta del canvi climàtic.
I també fa saber que els tractaments contra la mosca negra han estat ajornats.
El diari de Tarragona continua posant el focus en la petroquímica i afirma que els riscos de la instal·lació afecten 37 municipis.
I la imatge és per l'home que s'ha cruspit aquest cap de setmana 200 calçots i ha guanyat el concurs de la calçotada a Valls.
A Terres de Lleida, el Segre narra el que ha passat a una parella del Palau d'Anglesola que ha quedat il·lesa després d'esfondrar-se a casa seva amb ells a dins.
Van aprofitar uns segons vitals de seguida que van notar tremolors i es van refugiar a la part posterior de la casa i van haver de ser rescatats pels bombers. El diari també constata que la Generalitat descarta que l'aeroport de la Seu aculli vols regulars a curt termini, encara que disposi del sistema GPS.
I el Regió 7 dedica el seu espai principal al Baxi Manresa, que, com hem explicat ja, es va quedar ahir a un sospir de la gesta. Baxi 75, Real Madrid 80.
I conclou que una defensa fèrrea va tenir el Madrid contra les cordes fins a mig minut del final. El diari de Catalunya, de la Catalunya Central, també recull l'acció reivindicativa de mig centenar de colles geganteres que han fet costat aquest cap de setmana als presos de Lledoners.